24 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio és història.
Dissabte a les 2:30...
Segueix amb esports 3 en joc al Barça Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Tigo Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata!
Que rupiquín.
IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 4 de febrer, i avui començarem el programa parlant de les prestacions per jubilació. Parlarem de les pensions amb la Graciela Maciano, que és membre de la plataforma pensionista de les Pitiuses, i més tard posarem damunt la taula l'augment de la plantilla d'oncòlegs a l'Hospital de Can Misses. En parlarem amb la presidenta de l'Associació Pitiusa d'Ajuda als Afectats de Càncer, amb la Maribel Martínez, i més tard posarem la ràdio en blanc i negre amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, na Fanny Tur, i també sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Parlarem amb el periodista i autor Jorge Dioni López. Parlarem d'arquitectura, d'urbanisme i de moltes coses més, però això serà el final del programa. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companyia a Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I tenim en Felipe Ruiz, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam amb crònica judicial, perquè l'Audiència Provincial ha absolt l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i també els exconsellers Sònia Cardona, Bartomeu Escandell i Josep Mayans, pel conegut cas de Cases Castellones. És la segona victòria judicial en una setmana dels polítics contra Leo Stover.
Sí, el procés judicial va iniciar-se l'any 2013, impulsat per aquest empresari alemany. S'acusava els polítics de gent per Formentera dels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i desobediència, i es demanava per ells presó i inhabilitació. Els fets es remuntaven a l'any 2005, quan l'Ajuntament de Formentera concedia una llicència urbanística per construir uns locals a una zona B d'interès cultural. Per fer possible el projecte, s'enderrocà una casa pagesa. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obligà ja el Consell de Formentera a demolir el complex comercial i anul·lar els permisos concedits. Va ser aleshores quan l'empresari Leo Stover va denunciar els ja expolítics. El tribunal assegura que aquests càrrecs públics del Consell van respectar en tot moment la legalitat i condemna l'acusació a pagar les costes del judici. Com deien, a més, és la segona victòria judicial dels polítics en una setmana, ja que el Tribunal Suprem va desestimar fa pocs dies el recurs de cassació que es va presentar contra l'absolució de Jaume Ferrer i dels seus exconsellers en el cas Punta Prima.
I també en crònica judicial, l'acusació particular del cas La Vida Aislados demana 6 anys de presó i 19 d'inhabilitació per al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
A més, reclama el pagament d'una multa de 500.000 d'euros i 80.000 d'indemnització per a l'exinterventora del Consell, Marian Tur, que denuncia ser víctima de coaccions i assetjament laboral. La funcionària afirma que ha patit lesions psíquiques i conseqüències psicològiques relacionades amb la campanya turística. L'escrit d'acusació provisional ha estat presentat aquest dilluns davant la secció d'instrucció número 4 d'Eivissa.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlam de les xifres de l'atur, perquè la contractació ha caigut a Eivissa un 11% respecte a la de l'any passat i ha pujat un 18,5% a Formentera. Per sectors, cau sobretot a l'hostaleria, l'agricultura i el comerç, i puja, atenció, a la indústria.
Sí, en termes intermensuals sí que hi ha hagut un augment de la contractació a Eivissa del 29% i ha caigut un 0,7% a Formentera. Les PTUs es han tancat desembre amb 57.089 afiliats. Guadalupe López, secretària de Comissions Obreres a Eivissa, fa una lectura negativa de les dades i adverteix que aquestes setmanes han rebut la petició de molts treballadors que ja tramiten excedències davant la impossibilitat de quedar-s'hi a viure aquest estiu per la manca d'habitatge. L'escoltam.
Nuestros delegados de hostelería, de comercio, de seguridad y de todos los sectores que llevamos, y sí que es verdad que nos están diciendo pues que hay muchísima gente que está pidiendo excedencia, incluso que hay gente que está haciendo bajas voluntarias porque no quieren venir a trabajar porque no tienen vivienda.
I continuem, Nieves, parlant del sector primari, perquè la flota pesquera de Formentera va capturar 150 tones de peixos per un valor d'1,5 milions d'euros durant l'any passat. Consideren que ha estat un any positiu i que amb aquestes xifres han trobat l'equilibri perquè el sector sigui sostenible.
Sí, l'any passat els pescadors de Formentera van capturar 150 tones de peixos, 17 menys que el 2024. Això i tot, el balanç és positiu. El canvi de les xarxes ha fet que la mida dels peixos sigui superior. Ho explica el patró major de la confraria de pescadors de Formentera, Ivan Pérez.
El canvi de mà, que van passar de 40 a 45, fa que hi hagi més selectivitat, entonces s'estan agafant peix més gros i de més alt valor al final. Entonces fa que pugues tenir menys captures, però tens el mateix rendiment en tema econòmic.
I acabam, Nieves, aquesta repassada de l'actualitat parlant de l'anunci fet pel govern espanyol de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Les famílies i els experts veuen amb bons ulls la mesura, però creuen que arriba tard.
L'anunci el va fer ahir a Dubai el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, anirà acompanyat d'altres iniciatives com augmentar el control de les plataformes i lluitar contra la difusió de continguts delictius. La presidenta de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, Pepita Costa, lamenta que l'única manera de posar solució sigui la prohibició. L'escoltam.
Els menors són especialment vulnerables en el bullying a través de les xarxes, que pot ser, com hem vist, terrible, amb conseqüències molt greus pel benestar psicològic d'una persona, d'un jove o una jove, que li pot afectar durant tota la vida.
I deu deixar aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. I quan són les 12 i 11 minuts, posem les prestacions per jubilació damunt la taula. I doncs sí, avui posam les pensions al centre de la taula per parlar-ne amb na Graciela Maciano, que ja sabeu que ha participat en les tertúlies, participa en les tertúlies aquí al programa, i també és una activista pel moviment de les pensions. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Aquests dies que les pensions estan d'actualitat, mentre es completa l'augment de les pensions al Congrés i segueix aturada de moment aquesta tramitació, però déu-n'hi-do, estan copsant titulars aquests dies les pensions, se'n parla.
Muchos, sí, porque, claro, yo respondo de acuerdo a lo que dice la coordinadora balear en defensa de las pensiones públicas en las Baleares, que además formamos parte de COESPE Unidad. Y comunicamos que efectivamente, si esto para el 20 de febrero no se aclaraba, pues que entonces nos sumábamos al movimiento pensionista estatal, que tenían ya convocada una concentración, una manifestación, ahora en febrero, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues bueno, menos mal, yo también con las noticias que han salido esta mañana y todo, que han dicho que sí, que ya la han separado, pero bueno, nosotros lo que queremos en realidad es que, a ver, que esto sea separado y que nos tomen en serio. Uh-huh. Y que nosotros somos personas mayores, pero no somos tontos para nada. Tanto es así que ahora mismo hemos montado una iniciativa legislativa popular desde las Islas Baleares, en la cual es para que las pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional. Según el gobierno, el salario mínimo iba a subir. Entonces, nosotros en este momento tenemos la digamos, la cantidad del año pasado, o sea, de 2025, que eran 1.184 euros la subida de las pensiones en de las pensiones mínimas. Si ahora serían más, pues por supuesto que estamos en base a esa cantidad, ¿no? Este es un trámite que estamos haciendo, llevamos casi un año haciéndolo. Nosotros aquí en Ibiza comenzamos a difundir en el Parque de la Paz todos los sábados, le llamamos sábados informativos, y bueno, hablábamos con la gente, y claro, era mucha gente que iba al mercado a esa hora, en los sábados de 11 a 12, y entonces ya muchas personas pasaban y ya nos saludaban porque ya nos conocían. ¿Ya están las firmas? No, todavía no. Entonces, llegamos a bastantes personas y tuvimos bastantes testimonios de la pobreza y de la precariedad que hay en la isla. Yo recuerdo una señora que me apareció en un día ahí, estaba, dice, sí, a mí me hace falta porque ahora mismo es 11 de junio, tengo que hacer la compra y tengo 50 euros. ¿Qué compro? ¿Qué compro? Y otro caso de otras personas que nos decían, bueno, pues menos mal que yo tengo pagada la casa, porque si no, no sé qué haría. O sea, cosas así que nosotros nos habíamos convertido en escuchadoras de las personas que se descargaban en nosotras y, bueno, yo después lo reflejaba en las redes sociales, todo lo que nos decían, le cambiaba el nombre, claro. No. Y eran testimonios realmente, o sea, no es lo mismo ir a dar una charla para comunicar esto, que hablar con las personas más afectadas en ese momento, que era el trabajo que nosotras hacíamos, ¿no? Y bueno, pues entonces hemos estado difundiendo todo hasta el mes de noviembre, porque luego ya vinieron las fiestas, ahora vino el mal tiempo, somos personas mayores también las que estamos allí, hay mucho viento en el Parque de la Paz, pero bueno, comenzaremos ahora otra vez con la difusión en distintos puntos de la isla también. Tenemos allí un calendario más o menos preparado y lo difundiremos con tiempo en las redes sociales o si tenemos que dar a la prensa también. Y cuando el tema es el siguiente.
Exacto, ¿de qué es el objetivo, ¿no?
¿En qué consiste esta ILP? Hmm. Bueno, por empezar, es una ayuda social, económica, social. Es decir, no tiene nada que ver con las pensiones estatales. Las pensiones del Estado las dirige el gobierno, pero en Baleares, que somos una comunidad en la cual la carestía de la cesta de la compra es muy alta, pues lo que hacemos es pedir que a las personas más necesitadas, hay pensiones de 500 euros, como le dije una vez a una señora, y me dice, yo cobro 480. Entonces, claro, ¿no? Se te hace un nudo en la garganta saber que hay gente que está pasando tan mal. Claro, entonces, esta ILP es para este tipo de personas. Hay más o menos contabilizadas unas 180.000 personas que pueden beneficiarse de esta ILP, de las cuales un 61% son mujeres. Entonces, nosotros lo que hacemos es el movimiento pensionista es una entidad solidaria y no solamente pensamos en los que no tenemos estas necesidades, pero también en las mujeres que son las que más lo están sufriendo y sobre todo las que no tienen pensiones no contributivas o que no tienen porque no saben que pueden solicitarlas. O sea, si no tienen ninguna propiedad, tienen a lo mejor están viviendo en casa de o no porque no tienen cómo subsistir, pues entonces para esto es. Es una ayuda económica autonómica, una ayuda social autonómica. Vale. Entonces, el salario mínimo actualmente está a 1.184 euros y si sube, pues pedimos que sea el actual. Vale, ¿qué se necesita? ¿Qué requisitos se necesitan? Tenemos que juntar 7.500 firmas. ¿Vale?
¿Y para dónde anem, más o menos?
¿Perdón?
¿Por dónde vais, más o menos?
No hemos empezado todavía. Bueno. No, ya lo explicaré, ahora lo explico.
Vale.
No, 7.500 firmas. Los requisitos son que todas las personas mayores de 16 años pueden firmar. a ver, muchas, a lo mejor tendremos que pedirle permiso a los padres, ¿no? Porque, bueno, si los padres firman, también pueden serlo ellos, ¿no? Esta es nuestra opinión desde el punto de vista de Ibiza y Formentera, ¿eh? Que tienen que ser residentes, ¿vale? Además, también van a ser beneficiarias pensionistas mayores de 60 años y la recogida de firmas será durante 4 meses a partir del momento en que se nombren a todos los federatarios. Esto es un cargo parlamentario temporal. Es decir, las personas responsables en cada sitio tienen que tener esta responsabilidad. Es una responsabilidad legal y parlamentaria. O sea, voy a ser parlamentaria durante los 4 meses, porque me toca a mí y a un compañero más que también lo hará, de certificar las firmas, de ver que todo esté correcto, de decir, bueno, a lo mejor alguien se equivoca, decir, por ejemplo, aquí no hay, los pliegos son de 10 para 10 firmas. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, hay alguien que está, bueno, decir no hay 10, hay 9 o lo que sea, y firmar, ¿no? Cada casillita tengo que firmar. Bueno, entonces, esta es la intención y bueno, pues nosotros hacemos, por ejemplo, a toda la clase trabajadora, hacemos un llamado a la solidaridad de estas personas, porque claro, no es para todos, es simplemente para las personas necesitadas y que viven en precariedad y sobre todo pensionistas. Y además, es un acto de solidaridad, porque otros dicen, no, mi pensión es tal. Bueno, sí, perfecto, usted está, sí, sí. Entonces, claro, el tema es que enseguida quieren firmar y no tenemos los pliegos. Hasta que no nos nombren, que tenemos que ir a Mallorca, nos nombren y, bueno, a partir de ahí ya nos entregan los pliegos y ya.
A recoger firmas como si firma. No hubiera esta más.
Sí, exactamente. Explicar a las, porque es muy fácil, o sea, si cualquier persona puede coger una hoja, le explicamos exactamente cómo tiene que ser, que hay unas casillas no se tienen que rellenar, que esas son las que hacemos los federatarios, y luego ya una persona, amigas, familiares que tengan sus puestos de trabajo, nos pueden ayudar de esta manera, porque somos muy pocas personas las que estamos en esto. Claro. La verdad es que necesitamos este apoyo, tanto logístico como la prensa, los medios de comunicación, para que nos puedan decir, bueno, a mí me gustaría poder comentar que ya se pueden largar se pueden pasar por el Parque de la Paz o lo que sea, tal día, tal hora, para poder firmar, porque incluso igual hago una pequeña concentración para que dar el pistoletazo uh-huh. Para el comienzo, porque muchas personas que ja estan per a firmar.
Jo mateixa ho he preguntat.
Sí, sí, sí.
Quan es pot signar i més o menys de quins terminis estan parlant.
Estamos, creiem que en este mes.
Durant aquest mes.
Sí, sí.
I doncs el moment en què ja es posi en marxa aquesta recollida de signatures per tirar endavant aquesta ILP, Graciela, en parlam, ¿eh?
Sí, sí, te lo agradezco muchísimo porque lo necesitamos, ¿verdad?
Home, i tant, és important. Ho necessiteu i ho necessitem tots com a societat.
I tots també, sí, perquè, ja te digo, és un acte de solidaritat.
I doncs moltíssimes gràcies, com sempre. Graciela Maciano, estarem pendents de quan es posi en marxa aquesta recollida de signatures i moltíssimes gràcies, com sempre, per haver vingut aquí al programa a explicar-nos-ho.
I gràcies a vosaltres per invitar-me.
IB3 Ràdio és diversitat.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Jo sí, com us dèiem, avui comencem parlant de sanitat i ho fem perquè hem sabut que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, l'Hospital de Can Mises, ha aconseguit arribar a una xifra ben significativa, que són els 5 professionals de l'oncologia per prestar servei a tots els pacients de les Pitiüses que els necessiten. Per parlar de com s'ha assolit aquesta xifra i si és suficient, avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi i és un plaer rebre-la de nou Ana Maribel Martínez, la presidenta de PAC. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Com heu rebut aquesta notícia, aquests 5 oncòlegs?
Pues molt satisfets. Dilluns vàrem tenir una reunió amb la consellera, se mos va convocar a les associacions oncològiques a Can Mises, i bé, aquesta vegada sí que eren bones notícies i li vàrem fer sebre perquè no sempre ho són. I bé, ara en qüestió d'un mes i mig, més o menys, pues s'han incorporat 2 oncòlegs i també una altra figura per naltros, més que per naltros, per les associacions també, però pels malalts i per les famílies, és la figura de l'infermera. És molt important, sí, perquè aquesta persona, pues, bueno, els pacients poden anar directament a ella i inclús s'ocuparà també dels trasllats quan fa falta que algun malalt pues, tingui que anar cap a zones passes i qualsevol dubte, qualsevol problema que puguin tenir, pues, contactaran amb elles i serà la persona que mediarà i estirà organitzant una mica pues, tots aquests temes tan importants pues, quan estàs passant per la malaltia.
Serà com aquesta persona de referència, però a sí, més no serà una figura merament de gestió, sinó que serà una professional sanitària.
Una professional, no? Sí, sí, és una infermera titulada, sí, sí.
Exacte. Sí. 5 oncòlegs, això sí, fa un temps pareixia impossible. Vull sí, dir, com ho comentàvem, moltes vegades us hem convocat aquí per parlar justament d'aquesta mancança, que estàvem en xifres de dèficit de professionals, fent aquests puzzles per enviar professionals de Mallorca cap aquí, cap a Eivissa, per prestar servei. Ara per fi tenim aquests 5 oncòlegs i la pregunta és evident, Maribel, són suficients?
No, 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 des de la conselleria se mos va oferir, se mos va prometre, millor dit, se mos va prometre que arribarien a 7. Jo sé que és molt difícil, que és molt difícil perquè no hi ha professionals així d'una manera que sigui tan fàcil per poder contractar per diversos motius que ara no venen en escàs, però sí que tenim la vista posada en això, però de tota manera, com que això és un còleg a Eivissa i Formentera, aquest tema és un vaivent, que tan pront en tenim 2 com en tenim 3, pues que en cosa de mes i mig tinguem 5, en que no estiguen tots en un horari, diguéssim, complet, no? Però, de tota manera, molt bé, ho vàrem rebre molta alegria perquè els pacients realment necessiten pues, que se'ls atengui i, sobretot, que és molt important i a vegades se mos oblida aquesta sobrecàrrega que tenen els oncòlegs i tot el personal d'infermeria de l'Hospital de Dia de Can Mises, perquè és una sobrecàrrega de feina. Els pacients són els mateixos, però llavors facultatius pues, són menys. I bé, pues, ara amb 5 que estan satisfets i esperam que tot això a poc pues, pugui dur tot en el dia i sigui en benefici dels pacients.
Exacte. Ara deia, clar, els professionals són els mateixos, però els pacients potser el que fa són augmentar, no?
Sí, normalment cada any n'hi ha més pacients, pacients nous, però és que també hem de tenir en compte que el càncer és una malaltia que té molt de temps a l'hospital, diguéssim, perquè t'has de fer, quan has acabat el tractament, has de fer un seguiment que normalment són 5 anys, a vegades més, depèn. I bé, primer doncs, t'has de fer les revisions cada 3 mesos, cada 6, això depèn de cada malalt i de cada circumstància. Per això, doncs, entre els nous que arriben, els que estan en plena activitat, diguéssim, de tractament i els que estan doncs, bueno, fent 6 controls que toquen, doncs clar, són una xifra bastant important.
I ara que parlem d'aquests 5 professionals que prestaran servei a l'Hospital de Can Mises, l'objectiu és que es quedin aquí a llarg termini,
sí,
no fidelitzar-los.
Sí, fidelitzar-los, això és molt important. Ja veurem, esperam que sí, perquè jo penso que quan estàs desitjant que un servei estiga fent la seva feina com tothom desitja i com tothom té aquesta necessitat de que això funcioni, en el moment que ens donen aquesta notícia, que ara en tenim 2 en cosa de mes i mig, tampoc no hem d'estar en seguida pensant, ah, però mira que si se'n van i tal. No, en aquest moment estan com estan. I bé, esperam que sí, que quedin a prou temps i que si se n'han d'anar doncs, al cap de 2 o 3 anys que tinguem substituts en seguida, no? Que sigui un temps molt breu entre uns i els altres. Però ara volem disfrutar de pensar que tenim 5 oncòlegs.
Exacte, i que i no pensant que se n'aniran, no, sinó no, que
no,
es quedin
no,
aquí.
No, ara ha que aprofitar que bueno, que la plantilla és de 5.
Exacte, perquè quina és la importància d'aquest vincle que s'estableix entre el metge i el pacient?
Això és molt important. Això és com tot. Tu quan arribes en el teu metge, en que sigues metge de família, i te reconeix i et diu hola, pa, és teu nom, i això, i ja més o menys té una idea de lo que li estàs contant, de lo que et va dir la darrera vegada que va a una... Això és molt important perquè és una malaltia que psicològicament t'afecta també molt. Jo penso que qualsevol, però aquesta de no manera especial. I l'estat emocional és ben important. Quan tens aquesta connexió, bé, estàs com a més tranquil, més tranquil·la i bé, importantíssim, clar.
Perquè a dia d'avui, vosaltres teniu xifres de quin és el temps d'espera o de quan està esperant de mitjana la gent d'aquí d'Eivissa i Formentera per una cita de revisió, per exemple?
De revisió, bueno, ara estàvem un poc saturada, la cosa estava una mica saturada, però clar, amb aquestes 2 incorporacions la feina se repartirà, hi haurà dos metges més, que jo penso que amb un temps de temps ben breu això serà hi ha algo com a més dinàmic, però temps no ho sé, això depèn també de cada cas. El que sí és cert que quan tu estàs diagnosticada has passat per diversos especialistes, perquè també hem de tenir en compte que quan una persona l'acaben de diagnosticar no ha anat a cap misses, ha anat a urgències, per exemple, i de repent demà estan a l'oncòleg. No, això ha passat per diferents especialitats i has d'arribar en el punt de dir, bueno, tens una cita en l'oncòleg, per què et pauti, quin tractament i tot. Això també endavant s'ha dut el seu cas a Mallorca quan se reuneixen el comitè, que reuneixen regularment totes les setmanes, estudiant cada cas amb l'opinió de tots els que componen aquest comitè. I llavors ells decideixen quin tipus de tractament te faran. Pues això és molt ràpid, o sigui, tu demà tens un oncòleg i en seguida se te pauta el teu tractament i això sí que és molt ràpid. Això és i ha estat sempre així. I ara estan, pues, bueno, pues, han de donar una miqueta de temps perquè tot això es posi al dia.
Exacte, perquè es vagi millorant aquests temps d'espera de les revisions.
Exactament.
No sé si hi ha hagut gent que ha hagut d'esperar per una revisió més temps des que
sí,
seria necessari.
Sí, hi ha gent que sí, bastanta gent que sí. Uh-huh. Però és el que te deia abans. Ara ja tenim 2 facultatius més, 2 especialistes més, i bueno, hem de pensar que això es posaran ses piles segur, i entre 5 on duran endavant. Ai, I us, estic aprensada.
I tant de bo sigui així. I us han donat una xifra aproximada de quan es podria començar a agilitzar la situació? Doncs
pues no ho sé, això s'hauran de reunir entre ells, lògicament, perquè també has de tenir en compte que cada oncòleg té una especialitat. O sigui, tots són oncòlegs, però cada qual, un és especialista en mames, altre en pulmó, i bé, també depèn dels tipus de pacients, dels tipus de càncer que cada un tingui.
Exacte, i bé, avui hem de donar aquesta bona notícia, confiem això, en que es puguin quedar a llarg termini, sí, que els puguem fidelitzar i mantenir aquí a les Pitiuses, que són molt necessaris, i tant de bones futur s'arribien a aquesta xifra de set
sí,
de set
seria,
oncòlegs, que seria subjectiu, no?
Sí, subjectiu, i bé, estaríem molt satisfets perquè és normal que una persona a les Pitiuses que estigui passant per aquest procés pues, tingui una assistència bona i que tingui la tranquil·litat de dir estic ben atès.
Uh-huh. Idò, Maribel Martínez, presidenta de PAC, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a les Pitiuses i això tant de bo sí. A curt termini podem seguir donant bones notícies.
Sí, sí, ojalà que sí.
Tant de bo.
Moltes gràcies, Laura, a vosaltres.
Gràcies a tu i a tota l'associació. Nosaltres ara seguim i posem la ràdio en blanc i negre, parlem d'història. Maribel, escolta.
Molt bé.
En blanc i negre. balladores quan ballau, brusdau es pas petitó, quan ballau ballau de silla, recordeu-la per favor.
I doncs seguim, seguim en el programa, en aquest cas, per posar la ràdio en blanc i negre, com fem una vegada al mes, i per parlar d'història, entre d'altres assumptes, avui ja podem parlar amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Fanny Tur. Molt bon dia.
Bon dia, com va?
Nosaltres molt bé, i tu?
Bé, com sempre fent feina, però molt bé.
Exacte, i de què parlarem avui, Fanny?
Bé, si voleu podem parlar una mica de les primeres escoles públiques d'Eivissa i l'institut, que era l'Institut Santa Maria. Aquesta setmana hem tingut la visita de tres classes de tercer d'ESO de l'Institut Santa Maria a l'arxiu i els he contat també una mica les dificultats per posar en marxa aquest espai centre cultural de segon ensenyament a Eivissa en el segle XIX.
Clar, que ells ho donen per fet, m'imagino, però en el seu moment no va ser fàcil obrir un institut. No és que ho sigui gaire fàcil avui dia, però m'imagino que en el seu moment tampoc ho era gaire, no?
No, no va ser gaire fàcil. Si, per exemple, les escoles de primària ja va costar, que varen començar a fer-se les públiques a partir de mitjan segle XIX, abans, cap als anys 40, fins a aquell moment és responsable, ser responsable de l'ensenyament, de l'educació, dels boixos, boixos, era l'Església, a través del convent dels dominics, per exemple, també se practicava l'ensenyament, però escoles públiques va ser, com ja dic, arran de mitjan segle XIX, la competència d'aquestes escoles de primària era dels ajuntaments, primer varen crear la de Dalvila, és a dir, la de la ciutat, les de Ravals, la Marina, costava més, tardava més anys, i la dels boixos també, llavors va costar anys i amenaces de multes per part de la Diputació Provincial cap a l'Ajuntament d'Eivissa perquè creasse de boixes, perquè deien que no tenien pressupost, l'educació de nenes, ja comprendreu que no era prioritària. Si ja no era la dels boixos, imaginem la de les boixes, que se suposava que no necessitaven saber de lletres per casar-se, tenir fills i d'una casa. I si això va ser les escoles de primària, el col·legi de segon ensenyament, de segona ensenyança, també va ser molt complicat. Fins a aquell moment, fins a la dècada dels anys 60 del segle XIX, els pocs enlots de les famílies que es podien permetre, les poques famílies que es podien permetre enviar els seus fills a Mallorca i mantenir-los allà, perquè aquí no hi havia ni institut ni col·legi de segona ensenyança, vull dir que n'hi havia només poquíssims. Clar. De fet, n'hi havia censats quatre enlots.
Quatre enlots eivissencs que es podien permetre estudiar a Mallorca.
Efectivament. I ho sabem per una carta que li va enviar en Ignasi Llombard, en aquell moment, balla de la ciutat d'Eivissa a Palma, la Diputació, aprofitant un fet luctuós que havia passat, que era que s'havia assassinat en el capellà de Sant Jordi, l'any 1863. Llavors, l'any 1864, se va rebre una carta des de Mallorca, des de la Diputació Provincial, des del Govern Civil, preocupant-se de la situació, que què passava, perquè s'havia matat un capellà a Eivissa, com si a Mallorca no hi hagués assassinat, i el batlle d'Eivissa va aprofitar la dinentesa per enviar una carta dient-li que està molt bé que mos demaneu explicacions del comportament i de la manca de civilització perquè s'arribi a l'estrany de matar un capellà, quan fa anys que vos reclamam un col·legi de segona ensenyança a Eivissa i m'ho negau. No, evidentment no va ser això el motiu que s'autoritzàs, però supos que ja va ser la cirereta perquè es duien molts anys. Llavors, a partir d'aquell moment, a partir del curs de 1865, ja es va aprovar la creació del col·legi de segona ensenyança a Eivissa, que el col·legi de segona ensenyança era un escalafó més baix que institut elemental i que institut nacional, que significava que els boixos podien anar a classe a Eivissa, però s'havien de continuar examinant a Mallorca. Però el manco podien fer classe a Eivissa, i això, evidentment, va facilitar que n'hi pogués haver més, no? Perquè, clar, també és mal temps, que, vull dir que implicava que tampoc se podia anar tan fàcilment a Mallorca i les connexions quedaven interrompudes, no?
Sí, això també m'ho sona avui dia.
sí, per això ara tothom li sonarà sí. Això, però imaginem un moment com a segle XIX, la segona meitat, com era, no?
Clar.
I aquell primer institut es va instal·lar, com tots els serveis públics, es va instal·lar a l'edifici de l'antic convent, avui seu de l'Ajuntament, i els enlots compartien edifici amb correus, amb telègrafos, amb l'Ajuntament i en el centre penitenciari, en la presó d'Eivissa, que això va continuar fins al segle XX, ben entrat al segle XX, perquè recordem que l'edifici actual de l'Institut Santa Maria va veure la llum, es va aixecar a principi de la dècada de l'any 60.
Sí, correcte.
És a dir, que tots els homes i al·lotes que se'n recordin, que hagin estudiat, és l'únic institut, perquè ara en tenim més d'un per municipi. Mm. Pensem, però, que fins als anys 80 no n'hi va més que un per tot Eivissa i Formentera. Eh? Wow. Durant dècades, la gent, els al·lots i al·lotes, estudiaven allí, el que és avui l'Ajuntament, a Dalvila, i la plaça de l'Ajuntament era el pati de l'escola.
Fixa't.
Biblioteca, laboratori, tot, gimnàs, tot això era ciència-ficció, ni s'ho podien imaginar.
Clar, com reaccionen els alumnes d'avui dia quan els expliques això?
Bé, varen al·lucinar una mica, perquè clar, a més els vaig dir, sabeu que la creació del vostre institut, que abans era col·legi, està vinculat a l'assassinat d'un capellà, i evidentment això els sorprenia, no?
Sí, sí, home, però realment aquest detonant perquè finalment s'aprovés, realment m'imagino que tots els degué sorprendre i els hi degué interessar, no?
Sí, sí, perquè a més els hi va interessar molt i també els hi contava anècdotes de les primeres escoles, perquè ara ens queixam de la massificació, que clar. És certa, però, per exemple, i per la manca de vegades de seguretat o que les infraestructures no estan tot el ben mantingudes que tocaria, però, per exemple, els hi contava que quan Formentera depenia administrativament d'Eivissa, una mestra va enviar una carta a l'Ajuntament d'Eivissa, una mestra de Formentera, diguent, en desembre, un desembre del segle XIX,
sí.
Que s'havia caigut de la segona meitat, que s'havia, dels anys 80, del segle XIX, crec uh-huh. recordar, que s'havia caigut per mort de la pluja, s'havia caigut de sostre de l'escola, i mestre i alumne se van haver de refugiar a l'Ajuntament, per Ostres. Posar un exemple.
Sí, sí.
O un altre mestre d'Eivissa, n'Antoni Riquer Escandell, va enviar una carta, clar, dient que no tenien lloc, perquè no hi havia prou pupitres, no? Bancs, els alumnes, i que mig matí havien d'estar unes alumnes, unes al·lotes assegudes, i les altres fer classe dretes, i a l'inrevés, canviar-se.
Oh, mare meua, això realment, vist amb la perspectiva actual, sorprèn molt que no hi hagi ni siquiera una cadira per alumne. Realment hem millorat, encara ens queda feina per fer, evidentment, però déu-n'hi-do, hem millorat en alguns aspectes, i tot això ho sabem gràcies a els arxius i a la feina meravellosa que fa Nafani Tura al capdavant d'aquesta meravellosa institució, que també és un luxe que els més joves la puguin conèixer, així que Fanny Tur, un plaer com sempre.
Gràcies a vosaltres. També vull destacar que hi ha gent com la Marianés García, que ha estudiat molt la història de l'educació, i efectivament, com dius, clar, tot, sabem tot això perquè els documents d'aquestes històries dels mestres i de tot el que va passar per impulsar-les va ser gràcies a la documentació de l'arxiu, sí. I per això també sabem, i els va sorprendre, que els mestres homes cobraven més que les mestres dones, sí. I que els al·lots impartien assignatures diferents a les de les al·lotes, perquè el que s'esperava d'homes i dones a la vida era diferent i les assignatures eren diferents. Tot això també els va sorprendre.
Normal. I està bé que les generacions actuals això els sorprengui i els escandalitzi una mica també, perquè evidentment hem avançat com a societat.
Sí, sí. Tot i que sempre hi ha amenaces,
sí.
I que
sí.
No podem donar res per guanyat perquè ja veiem que es qüestiona tot avui en dia.
Correcte, correcte. Són drets que s'han lluitat però que no estan garantits i que s'han de seguir lluitant, efectivament. Fanny Tur, un plaer, com sempre.
Gràcies, Laura.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ja enfilam el final del programa d'avui. Fins ara mateix.
I Vetres Ràdio és... Història.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí.
Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. El termòmetre.
12 i 44 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El dia a Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora us hem de dir que el passat divendres el periodista i autor expert en desenvolupament urbà, Jorge Dioni López, va donar una xerrada organitzada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears aquí a Eivissa. Una xerrada que s'emmarca al cicle de conferències al voltant de l'urbanisme i l'habitatge. El títol de la seva xerrada era El pitjor lloc, el pitjor moment. No convida gaire a l'optimisme, però ens va servir de pretext per aprofundir en els efectes socials de la manca d'habitatge. Aquest és el resultat de la conversa que vam poder mantenir amb en Jorge Dioni López.
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i es teu som...
I amb aquest títol pessimista, hem de ser sincers, ens preguntam quines conseqüències pot tenir una crisi d'habitatge.
Una crisi d'habitatge pot tenir conseqüències socials, polítiques, però sempre tindrà conseqüències demogràfiques. I jo suposo que les institucions s'estan despertant i s'estan adonant de que s'ha de vigilar la població, perquè aquest model d'habitatge, aquest model de ciutat, aquest model d'urbanisme, buida les ciutats. Són ciutats pel moviment, és a dir, són ciutats que han de tenir una part important del seu sector d'habitatge per aquest moviment, perquè la gent vingui, se'n vagi. Aleshores, clar, si tens la ciutat buida, no viu ningú, però ja no és un efecte pervers, no és un efecte inesperat. O sigui, la primera ciutat que va apostar pel turisme va ser Venècia, i Venècia està buida. De les primeres ciutats que van apostar pels serveis, pel moviment, va ser les ciutats industrials nord-americanes, i no han recuperat la població dels anys 50-60. Clar, la qüestió a Eivissa i a Formentera és que no pots anar a l'urbanisme dispers, perquè és una illa. O sigui, a València, a Alacant, a Madrid, a Barcelona, pots fugir 100 quilòmetres, 150 quilòmetres, que és una barbaritat per fer un cotxe cada dia. Però, clar, una illa no pots, és impossible.
I què fan mentrestant les institucions? Estan a temps de resoldre aquest desastre?
Si hi ha vida, hi ha esperança. Estem a temps sempre. La qüestió és com despertem, és a dir, perquè sempre el model espanyol el que ha canviat la política d'habitatge és una crisi, i una crisi bèstia. Aleshores és, si actuem abans d'una crisi o la crisi es farà actuar? Aquesta és una primera pregunta. I la segona qüestió és que el model espanyol, l'habitatge és el principal sistema d'estalviament. Aleshores, qualsevol política d'habitatge està tocant la guardiola a molta gent. Aleshores, clar, quan si tu dius l'habitatge ha pujat un 30% i hi ha unes persones que s'han quedat fora per aquest 30%, però hi ha unes persones que diguéssim, la seva indústria ha pujat un 30%. Són dues cares que, clar, hi ha gent que la toca la loteria.
I existeix una única solució per a aquest problema?
Això de reservar l'habitatge per residents és una cosa que s'ha aprovat, que s'està aprovant, també per evitar una qüestió delicada que és la neteja de diners. És una qüestió que s'està aprovant. L'habitatge públic, construir més, s'ha dit, deies abans de s'ha alliberat sol. Clar, però això de construir més, si construïm més i no canviem el model, aquests habitatges nous acabaran en les mateixes mans. La principal solució és que l'habitatge deixi de ser una inversió tan rendible.
I altres indrets d'Europa o del món, què està passant?
Jo crec que hi ha llocs on s'estan adonant de la qüestió demogràfica. Hi ha països, per no parlar de l'Estat, anem a parlar d'un altre país, Països Baixos. La capital, Amsterdam, és una ciutat que ha tingut aquesta qüestió, és una ciutat del moviment, és una ciutat turística, i ha tingut una qüestió de no es parla la llengua. O sigui, el neerlandès s'ha deixat de parlar. Jo que vaig de tant en tant allà, els últims anys el neerlandès comença a voler guanyar espai, perquè, clar, és una qüestió molt complicada. Una persona neerlandesa va a la seva capital i la seva capital no parla el seu idioma, has de parlar anglès. Això és molt delicat, molt delicat, és una qüestió. I, clar, aquesta qüestió demogràfica és el que fa que la gent desperti, que la gent... Hi ha llocs on hi ha aquesta sensació de cultura feble en el bon sentit, País Basc, Navarra, diguéssim, tenen un idioma molt delicat, un idioma que... i tenen una cultura que, bueno, molt especial, i aleshores jo crec que aquesta visió de hem de cuidar i no hem de convertir la nostra ciutat en una ciutat turística, està allà. Bueno, després Sant Sebastià és una ciutat molt turística, però Pamplona és una ciutat que jo crec que a Espanya potser és la més coneguda, Sant Fermín. Podria ser una ciutat molt turística, i no ho és. És un infern, 2 setmanes a l'any, i la resta és una ciutat, bueno, una ciutat de províncies que té el seu turisme, però no és una barbaritat. No fixa en el turisme com la seva prioritat.
La qüestió demogràfica la coneixem de prop. Cada vegada escoltam menys eivissenca als carrers, a la retolació dels comerços, i, de fet, molta gent se n'està anant per no poder assumir el cost de l'habitatge a les Pitiuses. I no només de l'habitatge, de vegades no poden ni assumir el cost de llogar una habitació.
Estem tornant al Pisito. Fa uns dies he tornat a veure aquesta pel·lícula perquè em van encarregar una cosa i, ostres, aquesta visió d'una persona lloga una casa a una altra persona i aquesta persona la lloga les habitacions a una altra i hi ha una família que viu a una habitació, són els anys 50. Clar, és una bretxa social entre propietaris i no propietaris, i els no propietaris s'han quedat fora. És el món d'on venim. El món d'on venim era com amb el sòl rural, és a dir, els que eren propietaris de sòl rural i els que no eren propietaris de sòl rural eren jornaleros, i els jornaleros havien de buscar la vida allà on podien. Hi ha un tema també molt delicat, que és una societat que valora tant la propietat no valora tant la innovació, no valora tant la formació. I aquestes coses no es veuen d'avui per demà, però es veuran d'aquí uns anys.
Em quedo amb aquesta última reflexió. Convertir locals comercials en habitatges és innovar, idò? I quins efectes pot tenir aquesta idea a les ciutats?
Això pot ser una solució d'emergència, però la ciutat necessita que hi hagi gent als carrers, i que hi hagi gent als carrers és que hi hagi comerços als carrers. Sí, un carrer, són d'aquestes coses que fa 5 anys, quan van començar a llegir llibres d'urbanisme, no ho pensava, però clar, quan un carrer no hi ha comerços, és un carrer solitari, és un carrer potser fosc, és un carrer on no passa ningú i potser és un carrer perillós. I si no passa ningú, no passarà ningú, i aquestes zones es convertiran en zones sense vida.
I com hem arribat fins aquí?
Uf! Hi ha molts factors. Bueno, han vingut moltes coses. Hi ha factors històrics, hi ha factors conjunturals, coses globals, coses molt particulars. El model espanyol d'habitatge, l'aposta pel turisme històrica també, el model de ciutat de serveis, després de la crisi de 2008, el capital se'n va anar a coses més tangibles, matèries primes, habitatge, sòl rural, sanitat, educació... Ja venia d'abans, però la Covid va provocar un... La vida són 2 dies. I bueno, va provocar un efecte de Cameron, que li dic jo, que és hem de disfrutar i hem d'anar, i mira, si puc marxar el cap de setmana a disfrutar de la vida, millor. I clar, Eivissa té un problema, una virtut. El seu nom és una connotació d'alegria i de festa i de passar-ho bé.
Una connotació que ens passa factura. Quina responsabilitat hauria de tenir el sector turístic a l'hora d'allotjar els treballadors necessaris perquè la seva indústria funcioni?
Clar, aquí hi ha dues coses. Una, clar que predominen. És a dir, jo recordo fa anys que em van preguntar què passarà, no? I jo vaig dir, bueno, un futur possible són el trailer park dels Estats Units, assentaments de caravanes. No és una cosa estranya als Estats Units. O sigui, l'altra qüestió de si la indústria turística hauria de donar habitatge als seus, sí, però clar, perds intimitat. O sigui, vius al lloc on treballes, tens un sostre, però és molt pervers, molt pervers. Viure al lloc on treballes és molt pervers, molt pervers. Són les colònies fabriles de fa un segle. Vull dir, la gent treballava on tenia la feina, els teus amics són els companys de feina, i recordo una mica el sistema Bridgerton, o Arriba y Abajo. Al final del segle XX hi havia com 2 milions de persones treballant al servei domèstic a Anglaterra. 2 milions de persones, moltíssima gent. Als anys 70 quedaven només 30.000, crec. L'estat del benestar va donar oportunitats a aquesta gent. Jo no ser pessimista, però als meus llibres dic que hi ha gent que vol tornar a tenir el servei a casa seva. Vol tenir una ama de llaves, un xòfer, un metge, per què no un metge a casa teva?
És interessant sentir aquest punt de vista. I creus que vam aprendre alguna cosa de la crisi immobiliària de 2008?
No. Estem a una altra bombolla, una bombolla d'un altre estil. Faré una metàfora una mica bruta en castellà. Vull dir, la bombolla de principis de segle va ser una festa popular. Sí, és una festa per tothom, o sigui, és una rave. Tothom podia participar. La d'ara és una en VIP, és la zona VIP. Hi ha una bombolla, però la zona VIP. O sigui, no estem tots convidats a aquesta bombolla. L'altra era molt més popular. Aquesta continua havent una bombolla, hi ha xifres de bombolla, però està reservada. No podem participar tots. Però no s'aprèn perquè quan s'acaba la festa, dius, no faré mai. Diumenge al matí dius, hòstia, no faré mai això, no. Però divendres dius, bueno, i si sortim?
Jo tantes te feia sa galleta quan dius tu podries ser meu. Te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
De moltíssimes gràcies a en Jorge Dioni López pel seu testimoni. La veritat és que és un assumpte que dona per converses més llargues, però com tenim poquet temps al programa, tant de bo aviat tornem a tenir l'oportunitat de tenir-lo per a Eivissa i seguir parlant amb ell. Naltros ja anem enfilant al final del programa d'avui.
L'agenda. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom.
12:57, mare meva, quin canvi musical, sí, eh? Totalment. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Antònia Font, Marisol, ara sentirem per què, perquè sentim a Marisol avui. Però és el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començar amb Vila per assistir a una nova sessió de la secció oficial de curtmetratges d'Ibicine, que avui es titula Miedos y otros mundos.
Sí, es projectaran 7 curtmetratges que tracten pors íntimes i pors col·lectives mitjançant el thriller, el terror, la ciència-ficció, el drama psicològic i fins i tot la comèdia. Després de les projeccions hi haurà un col·loqui amb Rubén Guindo, director d'uns dels curtmetratges de 893 quilòmetres, i també amb Andreu Fullana, que és coproductor d'un altre dels treballs que es diu Mi Juego. La cita és a les 7 de la tarda al Centre Cultural Can Ventosa i les entrades per assistir es poden comprar a la web d'Ibicine.
I de Vila, amb una anem a Santa Eulària per anar a veure la pel·lícula Maricel de l'espectacle teatral de la companyia de Goll de Gom.
Serà al Teatre Espanya i hi haurà 2 projeccions, una a les 5 de la tarda i una altra a les 7:30. La projecció és en català i l'entrada té un cost de 5 euros.
Molt recomanable aquest documental, m'encanta. I també a Santa Eulària podem aprofitar per anar a veure l'exposició Suggeriments.
L'artista Edgar González Cera exposa els seus treballs a la sala d'exposicions Sant Jaume 72. La mostra es pot visitar avui des de les 4:30 de la tarda fins a les 7:30. 7:30 i estarà oberta fins al 14 de febrer.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això. Propostes tant a Vila com a Santa Eulària per avui, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Doncs 59 minuts en aquest últim minut del programa i mentre observam les coreografies d'en Felipe Ruiz, aprofitant per felicitar la cantant i actriu Pepa Flores, més coneguda artísticament com a Marisol, que va néixer tal dia com avui de l'any 1948 i avui fa 78 anyets. Amb la seva primera pel·lícula, Un rayo de luz, de l'any 1960, es va convertir en un fenomen social. I avui la felicitam i escoltam un dels seus grans èxits, aquest Tombola, el tema principal de la pel·lícula homònima de l'any 1962. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Fins demà, bona tarda.